Divendres 15 de maig del 2020 comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Queda en un ensurt. Finalment s'ha esclarit ja tots els dubtes sobre l'ascens del Sabadell juvenil després de la confusió que va provocar aquesta circular emesa per la Federació Espanyola fa uns dies. La seva comissió delegada ha rectificat i ha fet constar explícitament que sí que es produiran ascensos en les categories juvenils. Per tant, el Centre d'Esports, campió del seu grup a la Lliga Nacional, jugarà el curs que ve a Divisió d'Honor.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Tot ha quedat en una anècdota, per tant, els integrants han pogut celebrar per partida doble, encara que siguin confinats a casa, aquest ascens. Avui comencem a la carrera amb el Roger Benet.
Comenta la recepció.
Se'n parla i molt d'aquest doble ascens fa uns dies confirmat i ara, després d'aquest gran ensurt, una altra vegada del Sabadell juvenil a la Divisió d'Honor. En parlarem concretament amb el director esportiu del futbol base arlequinat, amb el Jaume Milà. Tindrem també Pablo Becerril, nou tècnic del Sabadell Nord en substitució de Quico Díaz, Juanjo Beltrán, entrenador del juvenil del mercantil. I una pregunta, com quedarà la cosa pel Creu Alta Sabadell en vol?
I fora de l'hotel?
Clatenburg, l'àrbitre de la final de la Champions Madrid Atlético de Milà, ha reconegut que el gol de Sergio Ramos no hauria d'haver pujat al marcador per fora de joc. Més declaracions. Leo Messi, de la seva banda, ha dit que l'aturada pot beneficiar el Barcelona. L'argentí s'ha mostrat optimista després de la tornada dels entrenaments dels Blaugrana. I una xifra, 2.600 milions d'euros, el cost que tindrà retrasar un any la disputa dels Jocs Olímpics de Tòquio, segons han destacat diferents estudis. Finalment, Andoni Zubizarreta ha deixat de ser el director esportiu de l'Olímpic de Marsella. El basc portava 4 anys desenvolupant aquestes funcions al club francès.
I a les xarxes socials.
Una publicació a Facebook del palista i entrenador terrassenc Ramon Mampel, ex de Falcons en el seu dia Superdivisió, que deia: proposo per la gala anual de la Federació Espanyola de Tenis Taula que es distingeixi el senyor Joan Barberà i Petit per la seva gran tasca difonent el nostre estimat esport i fent partícip a tots els que estimem el tenis taula. Aquest any no podrà ser, però pel proper que no se us oblidi, s'ho mereix. La veritat és que el Joan, ara al Natació Sabadell, s'està fent un fart aquestes setmanes de fer lives a Instagram parlant amb tot el tenis taula del país.
De quin partit no estarem pendents?
Per exemple, ara a les dues ha arrencat l'amistós entre el Plasim, de segona divisió de la República Txeca, contra el Mas Taborsko, també de la República Txeca, però en aquest cas de tercera divisió.
Avui fa just un any.
Titulars a radiosabadell.fm d'un 15 de maig, però no del 20, sinó del 19. L'Astralpool femení treu profit de les superioritats per quedar-se a un pas del títol de Lliga. A més, Emma García es banya en plata a la Copa d'Europa de Sant Petersburg i el Club Tenis Sabadell mirarà el passat en els actes del seu 90è aniversari.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. 4 minuts, no arriba 5 per sobre de les dues. Entrem en matèria, com dèiem, tot ha quedat en una anècdota. Els integrants del Sabadell juvenil, encara que sigui a casa, han pogut celebrar dos cops aquesta notícia del títol i de l'ascens de l'equip a l'elit juvenil. Com venim dient aquesta setmana, un autèntic nyap, la gestió de l'ens federatiu. Primer confirmant l'ascens, després amb una circular que deia el contrari i més tard, després d'esperar uns dies amb tot el xup-xup que això suposa, que això significa, dels molts equips afectats que veien que l'ascens que ja tenien a la butxaca s'esfumava, finalment ara el reconeixement que es tractava d'un error i que sí que hi haurà ascensos. Per tant, enhorabona de nou a la gent del juvenil A Arlequinat. Bé està el que bé acaba, però ja ningú els traurà l'ensurt que s'han endut. El tuit en concret de la federació que ahir al vespre confirmava que la circular era errònia a l'hora de descartar els ascensos, deia: la Lliga Nacional finalitza sense descensos, però amb ascensos, segons l'acord de la comissió delegada de la Real Federación Española de Futbol. Avui des de casa, Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ja vam dir des d'un primer moment aquí que apuntava error en el redactat de la circular, però tu, ha costat, eh?
Sí, home, ha costat que s'imposés al final la lògica, perquè vam passar, com deies, d'aquesta lògica aplastant, no només en referència al centre d'esport Sabadell, sempre ho diem, és veritat que els números dels nois del Miquillador gairebé els feien ser una rara avis d'un equip que anava sobradíssim a la classificació i amb un ascens pràcticament matemàtic a la butxaca, sinó amb una lògica del que estaven sent les decisions de la pròpia Federació Espanyola de Futbol. Llavors aquesta circular 66 famosa, on ja dèiem que segurament un error de redactat en alguna còpia enganxa podia haver provocat aquest problema, però insisteixo, Adri, en el que dèiem ahir. Per mi el principal problema ha estat la lentitud de la federació a l'hora de refer-se, a l'hora de fer cap comunicat o a l'hora de simplement sortir al pas i haver aclarit tot de bones a primeres i no haver deixat aquests 2-3 dies de neguit i de molts interrogants i, evidentment, de molts dubtes al voltant de si seria que sí, si seria que no, si la comissió delegada, si l'altra o la del mig.
Un nyap en tota regla, com dèiem, que sobretot ha servit, Sergi, per generar nervis, per generar neguits d'un munt d'equips, també, evidentment, el Sabadell juvenil, d'una manera absolutament innecessària perquè, clar, hagués estat un ridícul dels enormes que la pròpia federació hagués confirmat que Divisió d'Honor tenia més equips la temporada vinent i que se'n desdís després. Per tant, al final, és lògic, però, clar, els timings han anat força tard pel que suposava, no?
Sí, és el que et dic. Per mi, primer problema és haver generat el problema, no? No sé si és una obvietat. El primer mal de cap és haver generat el problema a través d'aquesta circular 66. Però després, la lentitud, la parsimònia a l'hora de fer la correcció és la que demostra que és veritat el que estem dient aquests dies i que vagi gairebé sempre la premissa per endavant de que estem en una situació extremadament excepcional on tots vivim en una... avui és una cosa i demà és tot el contrari, o avui pensem per aquí i demà hem de pensar per allà, però, i que és veritat que la federació segurament està superadíssima per tots els maldecaps que se li han generat, no només amb el futbol de base, futbol sala, etc, però que aquesta falta d'efectivitat a l'hora de corregir l'enrenou doncs encara genera més problemes.
Doncs de seguida anem a l'obrador Arlequinat i valorem com toca aquest ascens una altra vegada, però ja que et tinc per aquí, Sergi, et pregunto també pel primer equip, per diferents qüestions que teníem sobre la taula des de fa ja dies. La pregunta del milió, ahir que ja comentàvem aquí durant l'hotel suís que hi hauria aquesta proposta de fase intermitja de 0,5 de desconfinament, la pregunta del milió és si el Sabadell, si es confirma aquest estadi intermedi, aquesta fase 0,5, podrà entrenar considerant-se professionals de l'esport com passarà el CAR de Sant Cugat o no, o és que no se sap encara com està el tema?
Del tot cert, no hi ha cap ordre, sobretot partint de la base que encara oficialment, això també segur que la gent ho entén, encara oficialment no s'ha donat llum verda a aquesta fase intermitja del 0,5, que li diuen, o del 0,5. No ha estat encara ratificada o confirmada per part del Ministeri. Sí que ha estat la petició feta des del govern català, des de la conselleria, però no ha estat ratificada aquella roda de premsa famosa que cada dissabte, diumenge es fa, on el ministre Salvador Illa o algun dels tècnics surt i confirma quines zones, quins territoris, quines províncies, quines àrees de salut passen o no passen o deixen de passar. Per tant, primer punt és que oficialment encara no ens trobem amb aquest 0,5, primer punt. Per tant, el Sabadell encara oficialment no té aquesta notificació com no la tenim en cap altre àmbit de la vida. Segon punt, hi ha molts dubtes, Adri, molts dubtes en el club al voltant de que aquest 0,5 obri cap porta a poder avançar moviments. De fet, podem dir a hores d'ara, allò que sempre m'agrada dir d'aquests dies, no? Ara que són gairebé 10 minuts que passen de les dues, que el club treballa amb la idea que no es podrà entrenar fins al dia 25. Treballen amb aquesta idea, no sé si per curar-se amb salut o perquè són conscients que això serà així.
O sigui, no aquest dilluns, sinó el següent.
Correcte, no aquest dilluns, encara que s'entrés en el 0,5, és a dir, que la gent s'ubiqui, encara que s'entri en el 0,5, el club dona per fet, per fer-ho més clar, que fins que no s'entri a la fase 1 segurament no es podrà entrenar. Però també hem de dir, per contra, i en positiu, si ho volem entendre així, Adri, que el club té tot preparat, quan diem tot, és com hem anat dient aquestes setmanes, tot preparat, burocràcia, documentació, etc, per si al final hi hagués un canvi de rumb i el dilluns 18 pogués obrir les portes de l'estadi per poder fer entrenaments, dic les portes de l'estadi, com qualsevol altra instal·lació municipal a les quals treballa el Sabadell, ja sigui l'Olímpia o ja sigui l'estadi Josep Molins. Però per ser pràctics, parlem de la nova Creu Alta, ho té tot preparat per, si arriba aquesta notícia d'última hora, d'urgència, de llum verda a dilluns 18, anem al 18, tot i que, insisteixo, ara com ara, divendres, 2:10 del migdia, el club té damunt la taula l'agenda en previsió que sigui el dia 25.
Recordem, quan parlem de tenir-ho tot preparat, que d'altres clubs que estaven en aquesta situació però estan en fase 1 i ja poden entrenar, passa per, si no és el cas, clar, per exemple, l'Ibiza no havia d'aixecar cap ERTE perquè no l'havia declarat, però sí, en els casos dels clubs que sí que estan amb expedient temporal de feina, doncs sí que l'haurien d'aixecar, del protocol sanitari també que t'exigeixen per poder fer aquests entrenaments i, evidentment, com dèiem ahir o abans d'ahir, els tests, el Sabadell els té a punt, tot i que no són imprescindibles per la tornada als entrenaments. L'última, Sergi, perquè també la federació havia parlat de disputar amistosos abans del playoff express, d'entrada per començar a familiaritzar-se amb el que seran les normatives sanitàries d'aquesta promoció d'ascens tan particular i després, fins i tot, per agafar rodatge, que no és el mateix estar tan entrenant a casa, al carrer i finalment en el camp i directament jugar-te les 90 minuts que havia jugat ja algun amistós previ. Evidentment, haurà de ser contra un equip que continuï en competició, ja sigui en el playoff express de segona B a segona A o de tercera a segona divisió B, perquè la resta estan ja directament de vacances amb la temporada ja finiquitada. Però de moment aquí sí que no tenim massa notícies, no?
No, aquí la notícia en aquest cas és que no hi ha notícia. És a dir, amb prou feines s'estan treballant, com diem, en la preparació logística de tot el que és la tornada a la relativa normalitat, o com li diuen ara, la nova normalitat a la qual ens haurem d'anar acostumant tots plegats. El club, evidentment, ha començat a fer alguna gestió molt, molt inicial, molt verda, però res que pugui fer pensar que ni s'estigui treballant, com a mínim, insistim sempre, a aquestes hores, en cap calendari, ni de dates ni de rivals.
Doncs queda clar i ens ho apuntem de cara als següents dies. Tant de bo que haguem de parlar d'aquestes qüestions significarà que, mica en mica, el Sabadell ja va tornant als entrenaments i ja té en ment la part més esportiva i no pas la sanitària, etc etc. Vaig cap a l'obrador, Arlequinat. Sergi, una abraçada.
Una abraçada, fins ara.
Un minut i un quart de 3 de la tarda. El Jaume Milà és el director esportiu del futbol base del Centre d'Esport Sabadell. Jaume, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I enhorabona també. No sé com és això de celebrar des de casa dos cops, si em permets fer la broma fàcil, un ascens a Divisió d'Honor Juvenil.
Sí, bueno, és una celebració particular, però bueno, un bon ensurt, però al final ens hem sortit amb la nostra.
Neguit i ensurt absolutament estalviable, no? Tota aquesta setmana d'incertesa, una mica ridícul aquesta situació de la federació, de confirmar, de després equivocar-se amb una circular, necessitar uns dies per un altre cop corregir.
Sí, nosaltres vam, en el moment que vam veure la segona notícia on es desconfirmava el tema dels ascensos, vam suposar que era una errada i així ha sigut, no? Al final hem aconseguit l'objectiu, que era assolir l'ascens de Divisió Honor, i ara treballant moltíssim per fer la plantilla el més competitiu possible.
L'ensurt per això no te'l treu ningú.
No, la veritat és que ja et dic, ens vam quedar tots congelats, vam estar fent trucades, vam estar preguntant, vam estar gestionant i al final bueno, hem aconseguit l'objectiu que era el més important.
Els últims anys del juvenil A, llegia l'altre dia a Twitter el delegat del primer equip, l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez, una autèntica bogeria. Des del 14-15 no hi ha hagut cap temporada que el Sabadell juvenil hagi continuat en la seva mateixa categoria. 14-15, ascens a nacional. 15-16, ascens a divisió d'honor. L'any següent, descens. L'altre, descens també cap a preferent. I d'aquí, 18-19, nacional. I ara un altre cop a divisió d'honor. 6 anys que o es puja o es baixa.
Sí, la veritat és que jo també vaig estar mirant les estadístiques i és sorprenent aquesta mobilitat de pujada i baixada. Esperem que ara ens puguem assolir com un equip de divisió honor i aferrar-nos a aquesta categoria tan competitiva i tan maca, no?
De fet, aquí afegeixo, Jaume, també al Cerdanyola, no?, que també ha fet doble ascens consecutiu. Ens ho diuen això a preferent i no ens ho creiem.
No ens ho creiem en cap moment. De fet, vam estar comentant amb el director esportiu del Cerdanyola també i comentant la jugada i és sorprenent, és una casualitat. Bueno, jo crec que les casualitats sempre van lligades a que hi ha una bona feina darrere, no? Però la realitat és que sí, és sorprenent que els dos equips haguem pujat junts i estiguem ara a la màxima categoria espanyola.
Deies el tema de l'objectiu a partir d'ara haurà de ser consolidar-se, no?, en aquesta divisió d'honor juvenil, que serà més àmplia. Ho parlàvem l'altre dia a Instagram Live amb l'entrenador Miqui Lladó i clar, això al final dona més opcions al Sabadell, tenint en compte que abans el marge d'error en aquesta divisió d'honor era limitadíssim, veient que d'una banda eren pocs equips els que jugaven i de l'altra hi havia molts cocos, no? Hi havia Espanyol, Barça, Saragossa, depenent de l'any, si Cornellà, si Dam, aquí no podies despistar-te perquè te'n anaves un altre cop cap a baix. Tenir més equips a la categoria, això afavoreix el Sabadell?
Sí, bueno, jo crec que per una banda, evidentment, tens més possibilitats de poder competir contra equips que a priori han d'estar al mateix nivell que tu. Per altra banda, la realitat també és que tens més competència, no? Al final, aquest any ens trobem amb que de la zona Vallès tenim el Jalac de Terrassa, el Cerdanyola del Vallès, i nosaltres, aleshores, la competència per intentar incorporar els millors jugadors també es fa més difícil, no? Però sí, per altra banda, la realitat d'aquesta categoria és que tens 8 o 9 estructures professionals, ja sigui els que has nombrat tu, el Mallorca, o inclús el Cornellà i l'Adam, com comentaves, que són equips molt aferrats d'aquesta categoria i molt consolidats, i que a priori sabem que serà difícil competir contra ells. Però sí, per altra banda, ens trobem amb la sort de ser molts altres els que hem de lluitar per mantenir aquesta categoria. Intentem no plantejar el tema com ens hem de salvar, sinó sempre intentar mirar el més alt possible, intentar fer l'equip el més competitiu possible, treballar molt i a partir d'aquí intentar assolir l'objectiu.
Just anava a dir això, no? Que dins d'una categoria tan desigual per perfil de jugadors com, o d'equips, vaja, com pot ser aquesta divisió d'honor juvenil, en quin sac posaríem l'any vinent el Sabadell com a rol a la categoria, com a perfil d'equip?
Bueno, jo crec que el primer que hem d'aconseguir, i amb això estem treballant, com et deia, molt, és tenir un equip competitiu per la categoria, que això és el més important, no? Poder competir cada partit i tenir les teves opcions cada setmana de poder guanyar, juguis contra el primer o juguis contra l'últim, perquè també sabem que la diferència entre equips alhora, igualment que hi ha molta competició, també és petita, perquè els millors jugadors estan jugant aquesta categoria. Aleshores, el primer objectiu és tenir un equip competitiu i després jo crec que amb el treball la classificació al final serà justa i ens posarà on pertoqui sempre que l'equip sigui competitiu.
Et demano aixecar una mica més la vista a l'organigrama, no només en el juvenil A, sinó en general, en tota l'estructura que s'està creant a l'entitat. Quina importància té el tenir aquest Sabadell juvenil a l'elit?
Això és vital perquè bueno, el plantejament que fem nosaltres a les famílies, sobretot a mesura que van creixent i van agafant edat, és que un dels objectius principals del futbol base del Sabadell és incorporar futbolistes al primer equip, no? Aleshores, el tema de tenir la màxima categoria en etapa juvenil sub-18 ens genera aquesta competència per poder portar jugadors amb capacitat de rendiment immediat i sobretot amb capacitat de projecció per tirar cap a dalt. Al final, el context de dir, ostres, volem incorporar jugadors perquè volem que arribin al primer equip, si tu no tens una estructura de categories que et permeti tenir jugadors amb un cert rendiment, és difícil de vendre, no? En aquest cas, ara, amb el juvenil a Divisió Honor, fent-li una empenta, que ara imagino que en parlarem amb el filial també, a intentar ser molt competents, perquè ja et dic que l'objectiu principal del futbol base del Sabadell és generar una formació continuada per incorporar jugadors al primer equip.
Si vols, comentem el tema de, abans de parlar de confecció de plantilla, del filial. Quin ha de ser el seu paper? Quin rol, quina importància tindrà en ara que parlàvem d'organigrames?
Aviam, nosaltres el primer que estem fent és, evidentment, treballem sempre suposant que el filial es mantindrà segona catalana, és el nostre objectiu i és el que esperem. Així pensem que hagués acabat la situació si haguéssim pogut acabar les lligues. Aleshores, en el moment que la Federació Catalana comuniqui de manera oficial que el filial continua segona catalana, treballarem moltíssim per ser un equip molt competent. Per què? Perquè pensem que hem de tenir un objectiu com a mínim una mica ambiciós per tirar cap endavant, no? Però ja et dic que estem una mica amb incertesa i a l'espera de la decisió de la Federació Catalana.
O sigui, que la idea seria fer, en el cas d'estar segona catalana, un projecte més engrescador per intentar recuperar categories?
Aquest seria l'objectiu, com a mínim, un projecte per poder competir de veritat amb els equips que estan a dalt d'aquesta categoria, sí.
I en el cas que, finalment, la federació determini que hi ha descensos i que el Sabadell B baixa a tercera catalana?
En el cas que passés això, ens hauríem de reunir juntament amb José Manzanera, director esportiu del primer equip, i la direcció general del club, i llavors començaríem a estudiar la situació des d'una visió totalment diferent, que ja et dic, no, ni esperem, i estem convençuts de que podrem continuar a segona catalana.
Acabo preguntant-te per la confecció de la plantilla. De fet, va una mica lligat una cosa amb l'altra, per tant, començo pel filial. Hi ha molts jugadors del juvenil que eren de tercer any. No sé si la idea és que puguin continuar precisament en aquest segona catalana en cas de confirmar-se.
Sí, la idea és principalment que segueixin vinculats al club perquè són jugadors amb molta projecció i molta capacitat. A partir d'aquí estudiarem cada cas de manera particular, estudiarem el nivell que té cada futbolista per si ha de seguir en el filial, si hem d'estudiar una possible cessió o si en el cas que sigui possible pot algun fer pretemporada i treballem al primer equip. Aleshores, ja et dic que cada cas és individual i treballarem perquè cadascú estigui a la posició, cada jugador, que creiem que s'adaptarà millor.
En el cas dels que ja estaven al juvenil A, però no eren de tercer any i, per tant, continuen sent d'etapa formativa encara, tots aquests segueixen el juvenil A del Sabadell?
Tots aquests tenien llicència vigent amb el juvenil A del Sabadell, la segueixen tenint aquesta temporada i la intenció és donar-li continuïtat a tots o a la gran majoria d'ells en funció també una mica de com acabi l'etapa aquesta d'incorporacions, no? Estem estudiant diverses opcions de jugadors de fora i a partir d'aquí acabarem de valorar, però sí, la intenció genèrica és aquesta, sí.
Entre els que podrien continuar i els que pugen del juvenil B, més o menys al voltant de quants fitxatges haureu de fer per aquest divisió d'honor?
Aviam, intentarem sempre, ja et dic que partint de la base de que crec que estem fent una bona feina des de la base i pugen jugadors amb capacitat, tot i que el juvenil B evidentment estigui una categoria menys competitiva que ens agradaria, intentarem que siguin els màxims possibles. La realitat també, per altra banda, és que molts dels jugadors del juvenil d'aquesta temporada ara acaben etapa juvenil. Aleshores, hem de fer moltes incorporacions, esperem del club incorporar el màxim possible, però incorporacions hi haurà.
I l'última, per rematar-ho, en què canvia fitxar jugadors per nacional o per divisió d'honor? Ho dic per perfil de jugador, però també de portes on trucar, del que pots oferir...
Sí. Bueno, al final, per una banda, nosaltres partim de la base de que la idea de joc i l'estructura i el model i el sistema segueix amb la mateixa línia aquest any, és a dir, com t'he repetit abans, l'objectiu principal del futbol base és incorporar futbolistes del primer equip, aleshores seguim una estructura d'entrenament i de sistema i de manera de jugar totalment evolutiva, això vol dir que tots els equips de la base de futbol ens intentem jugar en la mateixa línia. Aleshores, a partir d'aquí, L'únic que canvia és la capacitat del futbolista a nivell individual. Sabem que és una categoria més competitiva, sabem que haurem d'incorporar jugadors amb més capacitat per lo de més, seguirem amb la mateixa línia.
Doncs Jaume Milà, director esportiu del futbol base del Centre d'Esports, com dèiem, enhorabona per aquesta reconfirmació de l'ascens del juvenil a la divisió d'honor juvenil. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Cinc minuts i creuem l'equador del programa. Arribarem a 3:15 PM. Avui serà un programa molt centrat en el món del futbol, amb tota aquesta última hora que ja comença a arribar. En condicions normals segurament seria unes setmanes més tard, però allò d'haver acabat la Lliga de manera precipitada per la pandèmia ha fet que ja hi hagin els primers fitxatges, la confecció de plantilla, entrenadors que van canviant de banqueta, etc. Ahir, de fet, us dèiem, una de les notícies del dia, aquest comiat de la banqueta del Sabadell Nord de Kiko Díaz, que ja té recanvi l'endemà d'aquest adeu, d'aquest pas al costat del tècnic que ha ocupat la banqueta les últimes 5 temporades i mitja. L'entitat de Can Oriach ha anunciat aquest matí que serà Pablo Becerril, entre d'altres, ex del juvenil A del Mercantil, i ara que en parlàvem, ex del Sabadell B, qui agafarà el relleu al capdavant de l'equip arlequinat del tècnic sabadellenc. Per tant, enhorabona també per la nova feina, Pablo Becerril. Què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Gràcies.
Un repte maco, no?, agafar les regnes d'un equip com aquest, el Sabadell Nord a Primera Catalana.
Sí, un repte molt maco. Tornem a la ciutat, també tornem a la roda del futbol, i on millor que tornar a una categoria tan maca com la Primera Catalana i de la mà d'un club com el Sabadell Nord, que representa doncs moltes de les coses en les que nosaltres com a cos tècnic hem cregut sempre.
Un club particular en el sentit que està a Primera Catalana sent dels més humils, segurament, de la categoria, no?
Sí, un dels més humils, si no el més humil, però ja et dic, al final nosaltres en aquest punt de la nostra carrera també mirem certs aspectes com els valors que representa cada entitat, i és un lloc on creiem que podem encaixar. Estem acostumats al final a estar en clubs humils en la nostra trajectòria. Després de 15 anys ens ha tocat molts clubs humils i de fet és on més a gust hem estat sempre.
Deies tornar a la roda del futbol. Clar, des que va sortir del Sabadell B no havies tornat a dirigir a un equip. Com ha anat aquesta desconnexió? Es trobava ja a faltar el camp?
Doncs mira, ha anat molt bé, la veritat. En la temporada passada, bueno, aquesta que ha acabat, no l'anterior, que va ser la nostra última, era la 15a temporada que entrenàvem. Ja feia un parell o 3 anys que ens volíem agafar un petit respir també a nivell personal, i bueno, vam trobar que tal com va anar l'últim any que vam entrenar, que era el moment, també per la data en la que es va produir tot, enteníem que no teníem tampoc unes opcions gaire maques i que ens engresquessin el suficient, i vam decidir doncs que estaríem aturats. I ha estat un any a nivell personal fantàstic. Bueno, partes de la base que després de 15 anys creus que no podràs estar sense entrenar, i la veritat és que fins al gener no he trepitjat un camp de futbol, ni pràcticament no he mirat res de futbol fins al gener, que a partir d'aquí ja sí que ens van tornar a agafar ganes d'engegar un nou projecte i bueno, de tornar a entrar a la roda. Però sí que és veritat que els primers 5-6 mesos, després de tot el que va succeir a la nostra última temporada en actiu, doncs bueno, volíem descansar una mica, també centrar-nos en la part més personal, i després de 15 anys doncs agafar la miqueta d'aire i també dedicar temps a altres coses i altres persones que segurament també són molt reconfortants.
Mig any sense trepitjar un camp de futbol? Ni a un amic o a un exjugador?
No, ja et dic que literalment, vull dir, va ser a partir de les vacances del desembre que, bueno, vaig decidir que tornaria a veure algun partit, i que sobretot els jugadors i entrenadors amics i equips que m'agafessin a prop, també per estar al corrent de la situació del futbol, de com estan els jugadors, de quina evolució tenen i de més, i per la situació, per la possibilitat de tornar, doncs que no ens agafés desconnectats del tot. Però sí, ja et dic, literalment 5 mesos sense trepitjar un sol camp de futbol. Ja et dic que després de 15 anys també volíem agafar una miqueta de distància i que sí que aquest palon fos real. Al final, si no tens equip però continues en la mateixa dinàmica, tampoc fas net, i a nivell personal i a nivell de cap sí que tenim la necessitat aquesta d'agafar distància i tornar a tenir ganes de trepitjar el camp. Ja et dic, vam acabar l'últim any a Sabadell amb una sensació ambivalent, perquè per l'esportivament va ser un any complicat, però a nivell esportiu va ser supermaco. Vam dirigir un grup meravellós i esportivament vam acabar amb una sensació molt bona amb els jugadors, i volíem tenir aquest record i aquesta sensació de que l'últim any havia estat esportivament molt bo i centrar-nos només en la part esportiva.
Avui, Pablo, pensava, clar, agafes el panorama futbolístic de la ciutat ara mateix i tu has passat per les tres cases que són més amunt, no? El centre d'esports d'una banda, el mercantil, que en l'àmbit formatiu, juntament amb el Sabadell, és dels que està més amunt, i ara el Sabadell Nord, que és el que està més amunt del futbol territorial. Per tant, tu no ets sabadellenc, però t'has guanyat un nom aquí a Sabadell.
Bueno, he tingut la sort. Al final hem de ser humils i hem de ser conscients de que els entrenadors també ens fa, entre cometes, gran, perquè no vull dir de mi mateix, òbviament, però que ens fa més respectables a les entitats on estem. He tingut la sort d'estar en els dos clubs grans de referència, tant del futbol base com del futbol amateur, com és el Sabadell i com és el Mercantil, i això també m'ha ajudat a mi. I crec que no ho hem fet malament en el joc en què hem estat, però òbviament també els clubs on hem estat ens han ajudat molt a tenir un nom, i segurament si hagués tingut la falta de fortuna de no estar en un club com el Mercantil, doncs segurament a Sabadell tampoc seria tan conegut. Allà les coses van anar bé, també perquè, bueno, vam tenir la sort d'estar en un club com és el Mercantil, que és una entitat.
Et pregunto pel Sabadell Nord, què coneixes del projecte, del club en general?
Bueno, òbviament, com dius, no sóc sabadellenc, però m'he passat mitja vida esportiva a Sabadell i, per tant, el conec perfectament, conec el Kiko i la sort que tenim és que la plantilla del Sabadell Nord està repleta de jugadors que hem entrenat directament o que hem coincidit en curs de Sabadell en etapa formativa. Per tant, a part de que, òbviament, està a la primera catalana i, per tant, és una referència i un club que coneixem els que som de Sabadell i coneixem la seva plantilla, per tant, doncs, bueno, és un club que conec sobretot a nivell de jugadors, a nivell d'estructura, doncs hem tingut la sort d'estar molts anys a Sabadell i conèixer, doncs, precisament això, que els rivals sempre diuen, hòstia, que difícil és anar a jugar al camp del Sabadell, no?, amb tota la gent empujant, i això sempre ens ha fet una enveja molt sana d'entendre el futbol com s'entenia fa molts anys, on els camps s'omplien, on encara la gent volia veure l'equip del barri, on la gent estava implicada i on feia goig anar a veure un partit i que et costés trobar un seient lliure.
La plantilla, per tant, la coneixes. Tens previst molts canvis, moltes renovacions, jugadors de confiança que puguin venir?
Mira, el primer de tot és el que fem sempre quan anem a un club. És la prioritat són els que estan, i a partir d'aquí escoltar-los a ells, intentar convèncer-los a ells que s'assumin el nou projecte, i sense cap tipus de pressió, perquè crec que la gent ha de ser lliure quan acaba la temporada d'escollir, però sí que intentar convèncer-los que podem seguir la línia que venien seguint amb en Kiko i amb els jugadors que han aconseguit l'ascens i la permanència, l'equip revelació i demés, que podem donar continuïtat a això, i la prioritat és els que estan allà, que són els que han portat el Sabadell i on estan, no els hem portat nosaltres. Ells ja ho feien bé abans que nosaltres estiguéssim. Per tant, la prioritat són els jugadors que hi estaven. A partir d'aquí, entre les bases que puguin haver per decisió seva i, òbviament, algun retoc que nosaltres sempre voldrem fer, perquè és evident, doncs intentar rodejar-nos de jugadors que a nosaltres ens agraden, que puguin encaixar, sobretot més que amb la nostra filosofia, amb la filosofia del club. El club està per sobre de l'entrenador i per sobre de mi, que acabo d'arribar. Això està clar, i per tant els jugadors que vinguin han d'encaixar amb aquesta mentalitat que té el Sabadell Nord i que nosaltres li donarem continuïtat i li donarem empenta.
I el cos tècnic, els de gairebé sempre, no? Gerard del Cuerpo de segon, l'Àngel Codina de porters i amb el vídeo, aquests com a mínim, no?
Sí, i també incorporem l'Àlvaro, que va ser molt de Sabadell. Mira, això, hi ha coses a la vida que canvien, però hi ha coses que és millor que no canviïn mai i que tinc la gran sort de que després de, sobretot a casa del Gerard, de moltíssims anys junts, encara em vulgui acompanyar. Per tant, tinc la sort de que sempre quan anem a un nou projecte tinc la sort de que em vulguin acompanyar.
Gent de confiança. Per tant, el teu entorn, objectiu marcat, clar, no ho he dit, però parlant d'un club humil, modest de la categoria, suposo que és la permanència.
Sí, òbviament l'objectiu al que ha d'aspirar el Sabadell Nord és la permanència. Si a sobre doncs, podem igualar o apropar-nos als registres que s'han fet aquests últims anys, que són estatuts, sincerament, estratosfèrics, doncs molt millor, però òbviament la mentalitat amb la que ha d'afrontar el Sabadell Nord, la competició, sigui en el format que sigui, sigui en la durada que sigui, que això ja ho veurem, ha de ser la permanència, per bueno, doncs, objectivament considero que aquesta és la opció prioritària i sí, intentarem sumar-nos a aquesta, però aquesta ha de ser l'objectiu.
S'està especulant, per cert, Pablo, amb tres grups de 16 equips l'any que ve a Primera Catalana, en funció de si al final hi han o no hi han descensos, hi han ascensos al futbol català. Aquí tocaria només província de Barcelona, vallesos i barcelonès, com a molt, poc més. Com ho veus? Alguns fins i tot parlen d'un gairebé descens, el fet d'ampliar tant una categoria que fins ara era dos grups i prou.
Bueno, crec que entre tots els que participem en aquest negoci hem de ser comprensius. Rumors, ja el que tu dius, que va sortir publicat, també hi ha el de fer dos grups amb dos subgrups dintre del grup. Va, ens adaptarem a la realitat que sigui. Entenc que la decisió que es prengui sempre per judicar algú i serà complicada, tampoc està a les nostres mans. Intento no preocupar-me de les coses que no he de decidir jo. Sí que és veritat que en el tema dels desplaçaments, òbviament, pel bé de tothom, no el del servei, no, sinó el de tothom, en una categoria amateur, contra menys t'hagis de desplaçar millor. Unes hipòtesis o unes altres simplement en la competició, bueno, més complicada o una miqueta menys complicada. Si es fa una competició express, doncs òbviament serà més complicada, però serà en igualtat de condicions per tothom. Sigui com sigui, l'afrontarem i bueno, ens hem de mirar nosaltres mateixos. La competició serà igual per tothom i ens adaptarem.
Doncs Pablo Becerril, no sé si acabarem d'acostumar-nos, perquè alguns tenim en ment encara l'etiqueta d'entrenador del juvenil A del Mercantil, després la del Sabadell B, i ara haurem de fer allò, treure del cap això, neteja, i nou entrenador del Sabadell Nord. Algun cop se'ns escaparà, com en certes emissores que deien, no, hem canviat de ràdio i encara tinc en ment el nom de l'anterior. Doncs aquí no sé si sempre direm entrenador del Sabadell Nord, però vaja, saps que serà el subconscient que ens traeix i ja està. Felicitat pel nou càrrec, també per la resta del cos tècnic, una abraçada i sort i encerts.
Moltes gràcies i molta sort també a vosaltres.
Hotel Suís.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest divendres 15 de maig del 2020. Una de les banquetes, precisament, que va ocupar anys enrere Pablo Becerril, la del juvenil A del Mercantil, també tindrà un nou inquilí aquesta temporada. Fa uns dies es va confirmar el canvi de peces. Carlos López dirigirà aquesta temporada la Unió Esportiva Rubí, a Primera Catalana, és a dir, rival, precisament, del Sabadell Nord. Pràcticament tot està lligat i connectat avui al programa. I deixa el testimoni en mans de Juanjo Beltrán, fins ara entrenador del cadeta mercantilista, i aquí li posarem veu a partir d'ara, en els pròxims minuts. Bona tarda, Juanjo, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Què suposa per tu poder dirigir el juvenil A nacional del mercantil?
Bueno, la veritat que estic molt content perquè, bueno, com sabeu, el mercantil no té primer equip i llavors el juvenil A és el primer equip de la nostra entitat, i portar, doncs, el millor equip de l'entitat, doncs, sempre és gratificant. És a dir, que estic, la veritat que estic molt content, com un nen petit.
Vens de deixar el cadeta, precisament, en llocs d'ascens a divisió d'honor quan es va interrompre la Lliga per aquesta pandèmia, pel coronavirus. Sou pendents de la federació, no?, encara, per saber què passarà?
Sí, correcte. Bueno, nosaltres crec que vam fer la nostra feina, encara que a mi personalment m'hagués agradat disputar-ho al camp i fins al final, i que hagués guanyat el millor. Però, bueno, a la fi, en el moment de finalitzar la competició anàvem primers i ara depenem de la Federació Catalana. I, bueno, esperem que ens vagi bé, perquè no només el nostre cadetà, també tenim el cadet B, l'infantil C, l'infantil E, un aleví. És a dir, que la veritat és que estem molt, molt nerviosos amb aquest tema.
Sí, depenent del que resolgui al final la Federació Catalana. De fet, anàveu primers amb el cadeta a la temporada aquesta que anava a dir anterior, no? Aquesta que encara estaríem aquí immersos ara mateix. L'any anterior, amb el juvenil B ascens a preferent, per tant, queda lleig que et pregunti per un tema personal, no?, que parlis de tu mateix, però al final són dos èxits consecutius que, en certa manera, t'avalen a la casa.
Sí, sí, sí. A més, la meva història futbolística és, bueno, estaríem aquí tres programes, perquè, bueno, jo soc una persona ja de 48 anys i a mi m'ha arribat ara el tema d'entrenar en sèrio, m'ha arribat quasi al final de la meva carrera. Llavors, el que és el mercantil, des que he arribat, doncs vaig salvar el Divisió d'Honor fa dues temporades. La dinàmica em va fer portar l'equip a primera, amb tot aquest grup, vam tindre la sort de pujar. I ara, doncs, bueno, també amb el Nacional tindré bona part d'aquest grup, que seria ja la segona temporada i mitja que portaria, no? És a dir, però bueno, jo crec que ho tinc que agafar com una anècdota i tampoc es tracta de que equip que agafi que pugi, no?
Clar, t'anava a dir això, que haver dirigit el B, el cadet A, suposo que també és un plus, no?, de coneixement, no només de conèixer la casa, de saber l'estructura del mercantil, com s'hi treballa, etcètera, etcètera, sinó fins i tot de conèixer els jugadors que puguis tenir aquest any vinent al juvenil A.
Sí, no, és un avantatge, eh? Ens queda la base. Bueno, al principi fa 3 setmanes teníem més base, el que sol passar en aquestes èpoques, equips que tenen divisió d'honor, pues ens toquen jugadors, és a dir, el mercantil sobreviu d'això, de formar futbolistes per categories superiors, i bueno, entre canteres professionals i equips d'aquí de la zona de divisió d'honor, pues la base ja no és tant com fa 3 setmanes. Però amb tot i això queda bona part, no? És a dir, en futbol 11, 5 o 6 jugadors per mi és una bona base.
Per tant, m'estàs dient que en qüestió d'unes setmanes els plans inicials han sortit pels aires?
Sí, el que passa és que, bueno, per sort l'estructura que tenim, sempre hem de tenir l'opció 1, opció 2, opció 3, opció 4, i anar fent així, no? Llavors, bueno, jo parlava fa poc amb el diari de Sabadell que només volia fer 4 o 5 incorporacions, i el dia d'avui porto 9. I amb tot i això encara no hem tancat plantilla. Per què? Perquè és normal, eh? És a dir, la gent busca categoria, la gent, hi ha gent que el sentiment club dura molt poc i tothom té dret a jugar amb una categoria superior, jo ho respecto, i bueno, són coses que nosaltres també agafem jugadors per jugar a categories superiors, és a dir, que si nosaltres també li fem a clubs petits, també tenen dret els altres a fer-ho nosaltres, eh? És a dir, que totalment respectable.
Abans parlàvem del juvenil A del Sabadell. Els dos equips sabadellencs, el Centre d'Esports i el Mercantil, han demostrat en l'última dècada la inestabilitat d'aquesta categoria de la Lliga Nacional Juvenil, no? Els dos han experimentat tant el que és pujar a divisió d'honor com també el que és caure a la preferent. Hi ha molt juvenil B en aquesta nacional, hi ha molt poca distància, gairebé mínima, entre l'equip que puja i l'equip que pateix per no baixar. Per tant, tenint en compte que és una categoria tan peculiar, com te la prens ara?
Sí, bueno, ara que tocaves el tema del Sabadell, que no m'oblidi que felicitar el Sabadell pel seu ascens, eh? Que llavors que t'ho volia dir al principi, se m'havia passat, i ara que has tocat, has tret el nom del Sabadell, doncs aprofitar per felicitar el Sabadell pel seu ascens. I el que et demostra, doncs, bueno, una mica jo el camí que em marco és el que ha fet precisament el Sabadell i també el Cerdanyola. És a dir, al final tu surts al camp a competir amb la idea sempre de que has de salvar l'equip, perquè és una categoria molt maca, però llavors també ve aquí una miqueta que cada entrenador com sigui, no? És a dir, jo m'he fet d'una forma, potser pels clubs que he estat, sempre he sigut molt ambiciós, no? amb el que agafo, i no em fa por dir que no em conformo amb salvar l'equip. És a dir, jo plantejaré cada setmana el partit amb la idea de sortir cara a cara a qualsevol rival. I per què no? Perquè no podem estar allà a la pomada i el temps ja ho dirà. Ara, depenem sempre del rival, de lesions, de com podem acabar de confeccionar la plantilla, però amb això som molt ambiciós.
Per tant, i amb això gairebé ho remato, anava a fer-te la típica i tòpica pregunta de quin objectiu et marcaràs en aquesta nova temporada. Em dius que de permanència i prou, res.
Sí, no ho tinc claríssim, eh? Que crec que això ja ho sabem, i els jugadors ho saben, i l'entitat ho sap, nosaltres l'hem de salvar, la categoria. Però per què no? Perquè no considero que hi ha una bona plantilla, que el club està treballant molt bé, i té medis per poder, inclús durant la temporada, fer algun retoc, i llavors, bueno, jo... És que quan agafo un equip, potser peco d'això, no?, de que tinc l'ego massa alt, però ho dic d'acord, eh? No, sense vacil·lament.
Doncs estarem atents a veure els últims... No, no dir últims dies, no, el que queda encara fins que comenci la nova temporada, que és una mica inestable i no se sap encara quan arrencarà tot plegat, per saber aquests últims retocs que comentaves de confecció de plantilla i per saber amb quins jugadors sortiu a Nacional. Juanjo Beltrán, nou entrenador del juvenil A del Mercantil. Molta sort també en aquest projecte. Una abraçada.
Vale, una abraçada i també felicitar a Pablo pel seu... per la recent estrenada categoria, fitxatge amb el Sabadell Nord, i que sap greu pel Quico, però bueno, que el Quico es recuperi i que el Pablo ho farà molt bé.
Doncs queda dit, i la veritat és que últimament ha estat una setmana de molts moviments de peces aquí al futbol sabadellenc. Cuida't molt, una abraçada.
Una abraçada, adéu.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. I'm gonna do your laundry, I ain't your mama. I ain't your mama, boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together, I ain't your mama. No.
13 minuts i mig i les 3 de la tarda. Passem per casa del Sergi Parc, a veure si ha dinat, no ha dinat, si ens fa també venir gana. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Adrià? Bona tarda. No, no he dinat encara.
Encara no, però tens el plat a taula o no?
Tampoc. Ara quan estava esperant la connexió, veig que m'has deixat pel final i ara quan acabem, doncs em posaré a cuinar.
Millor que no reprodueixi el que deia Cau d'Orella, el Roger Benet, sobre el plat que has de cuinar a partir d'ara, però vaja. Anem a parlar d'handbol una mica, Sergi. El Creu Alta Sabadell handbol serà o no serà equip de Primera Nacional la propera temporada? És segurament la pregunta també que molta gent s'està fent en el món de l'handbol aquí a Sabadell, a casa nostra. No sé si ens trauràs de dubte o no, com està el pati ara mateix i què se sap i què no se sap.
Estem ben a l'expectativa, no? Recordem que el Creu Alta Sabadell handbol era el líder de la Lliga Catalana, la màxima categoria territorial d'aquí a Catalunya, amb 2 punts més que el Terrassa. I amb la curiositat, Adri, recordem, amb aquesta famosa curiositat, que tots dos equips havien jugat una jornada menys, que era precisament el derbi que els havia d'enfrontar, i amb aquell petit asterisqui, però, que si els agarencs s'haguessin imposat en aquest partit pendent, haguessin superat els creuoltencs en la classificació, però és molta ficció, i per tant, el que sabem és que el Creu Alta Sabadell handbol era el líder de la categoria en el moment de l'aturada de la competició a causa del coronavirus. La Federació Espanyola i la Federació Catalana d'Handbol ho han decidit pràcticament tot respecte a si es produeixen ascensos, descensos, proclamar campions, etc, etc. Però, curiosament, l'únic que queda per saber, Adri, és si es produiran els ascensos a Primera Nacional.
Clar, al final és la categoria que queda just entre les que pengen de l'Espanyola i les que pengen de la Catalana i, per tant, entenc que ve d'aquí, no, el problema?
Correcte. De fet, per posar un exemple, la Federació Espanyola ja ha fet diverses reunions amb les aprovacions de la seva comissió delegada corresponents, Per posar un exemple, l'Oar Gràcia, cinquè classificat de Primera Nacional, doncs ja sabem i com era evident que continuarà la categoria un any més, però que el que va quedar campió del grup D d'aquesta Primera Nacional, el Sant Martí Adrianenc, ha pujat a plata. O, per exemple, en categories catalanes també ja s'han produït ascensos. Per posar un exemple, ja que parlem del Creu Alta Sabadell en vol, el seu sènior B de tercera catalana ha ascendit a segona catalana. Com dius, el problema resideix en que, clar, per pujar a Primera Nacional pugen els equips de les categories, de les màximes categories territorials de tota Espanya. En total hi ha 7 places per ascendir a Primera Nacional, i com que no jugaran les fases d'ascens que s'havien de disputar per aquestes dates, doncs no sabem encara quins equips pujaran, i això és tot el que ha d'estudiar la Federació Espanyola per saber quins equips composaran la Primera Nacional la temporada que ve. Quan decidirà la Federació quins equips són els afortunats per ascendir de categoria? Doncs el seu president, el Paco Blázquez, va enviar un missatge fa uns dies i va revelar això.
La Federación Española de Balonmano tiene a su disposición 7 plazas de Primera Nacional masculina y 4 plazas de División de Honor Plata femenina, ya que no han habido descensos este año y tampoco se han desarrollado las fases de ascenso para ascender a categoría nacional. Todo ello, la Junta Directiva, y una vez se ha aprobado por la Comisión Delegada todos estos parámetros, está trabajando ya en los próximos sistemas de competición y los distintos escenarios que nos podamos encontrar, y que se llevará a la Asamblea General de la Federación Española de Balonmano, que se celebrará el día 13 de junio.
És a dir, Adri, pràcticament d'aquí un mes és el termini que s'ha donat la Federació per estudiar tots aquests casos, i per tant sembla ser que haurem d'esperar encara unes quantes setmanes per saber si el Creu Alta Sabadell en vol pujarà o no a Primera Nacional.
Doncs 13 de juny, deixem la data ben apuntada aquí a l'agenda per tenir-la controlada. Res més, oi, Sergi?
Res més, Adri, ara toca dinar.
Toca preparar-ho primer, que això també ens passarà alguns quan deixem el programa. Gràcies, Sergi, fins ara.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Anem a veure quina valoració fan de tot plegat des del Creu Alta Sabadell en vol. Ens escolta l'Albert Bosch, que és el president de l'entitat arlequinada. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
La pregunta al milió, Albert. Sereu o no sereu equip de Primera Nacional l'any vinent?
Volem ser-ho. Volem ser-ho. I ho estem intentant fent tot per ser-ho. El que passa que no depèn de nosaltres. Com heu molt bé explicat, és un tema de que està en mans de la federació. Som 14 equips per 7 places i la federació que ha de decidir-ho. Nosaltres hi hem dit per activa i per passiva que estem interessats. La Federació Catalana també sap per activa però passiva que estem interessats. Nosaltres estem intentant tenir-ho tot tancat per si ens diuen que sí, agafar-ho encantats, i per això treballem.
Déu-n'hi-do el panorama, no? 14 equips per 7 places, no sé què us diu el NAS, com es pot resoldre això, què intuïu?
S'ha de reconèixer realment que és les decisions que prenguis, la decisió que prenguis, i hauràs set enfadats i set contents. I a partir d'aquí jo crec que no s'ha de fer ni una pressió extrema, ni s'ha de deixar que les coses corrin, que les coses vagin fent i que decideixin el que han de decidir. Es prengui la decisió que es prengui, hi haurà set contents i set no contents, és així de fàcil.
Com esteu portant per això els nervis? Perquè m'imagino que tampoc és fàcil, no?, viure amb aquesta incertesa de no saber realment.
No, sobretot el canvi substancial és un canvi econòmic, és un augment de pressupost considerable, i el fet aquest de moure't en la incertesa de si no, que segurament sí, que potser no, és complicat. És complicat a l'hora de buscar sponsors, és complicat a l'hora d'intentar ajustar pressupostos, és complicat en aquest aspecte.
De fet, tenia apuntat per aquí en què canviava esportiva, logística, sobretot, com deies, econòmicament, el canvi de categoria, de territorial, a fer el salt ja a Primera Estatal, i sobretot, si tothom es pot permetre aquest salt o no, i si el Creu Alta Sabadell en vol s'ho pot permetre o no, perquè al final, si són 14 equips per 7 places, però resulta que hi ha alguns que no s'ho poden permetre...
A veure, nosaltres, per sort, des de fa ja bastant temps, econòmicament, tenim una certa estabilitat que ja ens permetia afrontar-lo al salt i donar el salt nacional. No és l'objectiu que teníem aquest any, però arribats a aquest punt, home, bé que l'agafarem. Això està clar. Per l'altra banda, la diferència principal a nivell logístic no implica gaire, perquè el de Primera Nacional tots són equips d'aquí a Catalunya, amb la qual cosa a nivell de desplaçament i tot això és el mateix que la Lliga Catalana, inclús et diria menys, perquè tots són de la província de Barcelona, menys del Banyoles, i l'únic que sí, econòmicament hi ha un augment tranquil·lament d'uns 10.000 euros anuals, que aquí és on hi ha la feina de despatxos.
10.000 euros, per tant, seria la diferència entre una categoria i l'altra. En parlàvem al principi del confinament amb el Sergi Cifré, amb l'entrenador. Té nassos el derbi aquell pendent contra el Terrassa, eh? El partit impossible de jugar-se, perquè mira que s'ha arribat a plaça a vegades, eh?
I quan t'has d'acabar. Una de les coses que quan va transcorrer la Lliga no hi penses, allò que va, tot va anar, nosaltres teníem problemes de pistes, ells van tenir un problema d'agenda que no sé si havien de fer una assemblea o una història, i allò que dius, bueno, va, el juguem dijous, no passa, vinga, som-hi, de cop i volta explota tot aquest caos, i el partit no juga. I és aquelles coses que el famós efecte mariposa, de cop i volta, per un aplaçament inocent, acabes que pot ser que un o pugui l'altre.
Clar, això al final, és veritat que de tres marcadors, dos eren favorables al Creu Alta Sabadell en vol, que és qui anava primer, i que a sobre el partit es jugava a casa. Però no vull ni imaginar-me si estiguéssim en la situació contrària, eh? Si per un moment això fos Ràdio Terrassa i estigués entrevistant el president del Terrassa.
Sí, 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 a veure, és aquelles coses que... jo també en aquest punt no sóc molt de fer-me mala sang, les coses passen com passen i van com van, però sí, sí, és que mai haguessis dit que per un partit allò de plaçat hi haurien problemes, vull dir, i canviaria tant una temporada d'una temporada a l'altra. Això no és, és ben curiós, aquestes històries.
Per cert, que t'he de felicitar, anava a dir per partida doble en quant a funcions, segur, com a jugador del filial i també com a president, la part de per partida doble pel primer equip i pel filial, espero fer-ho d'aquí a, com a mínim, el 13 de juny, a veure si es confirma i que sigui així.
I per la salut de tots, si fos abans, estaria millor de tot.
Correcte, seria una bona notícia. Però et deia que el filial també puja a segona catalana, oi?
Sí, realment aquest sí que és una mica més sorpresiu, perquè sí que és veritat que després, repassant les comunicacions prèvies que van donar, parlaven dels equips en promoció i tal, però honestament no comptàvem que el filial que estava a tercera i l'última jornada vam entrar a la zona de play-off, també pujarien cap a segona. Jo crec que això és un... vull dir que no és un reflexe de la bona feina que s'està fent des de fa bastant temps. O sigui, amb els recursos que tenim, que són bastant limitats, s'està creixent i s'està treballant molt bé. O sigui, realment, és aquelles coses que, si l'ascens del sènior que s'acaba produint, és una notícia fantàstica, és de les millors notícies dels últims anys, però aquest ascens del B a segona, després d'haver pujat fa dos anys a tercera, i amb una mitja d'edat, si traiem els veteranos, que som dos, elevada i molt baixa, és una cosa que és per estar molt, molt orgullós de la feina que s'està fent.
Doncs president del Creu Alta Sabadell en vol i a la vegada, com dèiem, jugador del filial, Albert Bosch. Esperarem confirmar-ho per omplir-nos la boca de totes, però tant de bo que l'any que ve haguem de parlar aquí a Ràdio Sabadell d'un derbi, d'un Oar Gràcia Sabadell, Creu Alta Sabadell en vol a Primera Nacional, sobretot perquè seria el més positiu de tots per l'envol de la ciutat. Una abraçada enorme.
Moltes gràcies, una abraçada. Vinga, adeu.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Rematem el programa d'avui amb un parell d'informacions en format més breu. Comencem en el món del motor. Marc Gené ha donat a Carlos Sainz la benvinguda a Ferrari. El sabadellenc, com sabeu, pilot de proves de la marca italiana, ha avalat l'arribada del madrileny. Per Gené, Sainz s'adaptarà perfectament, diu, a l'escuderia del Cavallino Rampante.
Estava realment complint el seu somni, que és el somni de qualsevol pilot de la Fórmula 1, que és algun dia formar part de l'escuderia Ferrari. És un pilot molt ràpid, molt eficient, molt treballador, que crec que s'adaptarà a la perfecció amb el que esperem d'un pilot a Ferrari i crec que també s'adaptarà molt bé a ser company del Charles Leclerc.
Són declaracions del pilot sabadellenc a Televisió de Catalunya. Recordem que Carlos Sainz arriba a Ferrari per suplir Sebastian Vettel amb aquests moviments que estan havent-hi també a la graella de la Fórmula 1. I en futbol sala, l'Escola de Pia completa la seva plantilla amb les darreres incorporacions per l'equip de segona divisió B. N'ha fet 6 en total. És cert que algunes procedents del filial, les primeres sobretot, com us hem anat dient en els últims dies aquí a l'Hotel Suís i també a Roba Radio
Ràdio Sabadell a través de Twitter. Els dos darrers en arribar, d'una banda, Daniel Loinaz, de 23 anys, i que l'última campanya ha defensat la samarreta del Ripollet, i de l'altra, Isaac Viñuela, jugador de 18 anys, que arriba procedent del juvenil del Club Natació Sabadell. Per tant, canvia una entitat per l'altra de les dues que l'última campanya van militar a la segona divisió B. Canvia el club en el seu equip juvenil per l'escola Pia. Caldrà veure, recordem, avui que parlàvem del Creu Alta Sabadell en vol, si finalment l'Amics del Pou, Nou Escorial, acaba pujant o no també a segona divisió B, sigui per la via directa o sigui a través del playoff. D'aquesta forma arribem gairebé a les 3 de la tarda, posem el punt final a l'Hotel Suís en la setmana que el programa ha tornat a la graella de Ràdio Sabadell en ple desconfinament, tant de bo que tornem cada vegada més cap a la normalitat. Us envio una abraçada des de l'altra banda del vidre al Roger Benet. Nosaltres tornem dilluns a les 2 puntuals amb la cita a l'Esport de Sabadell. Que vagi molt bé, una abraçada, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.